Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, coincidint amb la setmana de Sant Jordi, Caixa Penedès va organitzar la presentació del llibre Cuba, Catalunya, el llegat dels indians. Una presentació que va tenir lloc al Cercle del Liceu i que va comptar amb la presència de Josep Coloner, el president de Caixa Penedès, l'arquitecte Joan Bassegoda i l'autor del llibre, Tate Cabré. Saben que gairebé és una singularitat sitgetana l'anomenar americanos als indianos, però a la resta del país aquest és el terme que d'alguna forma defineix aquelles persones que van anar a Cuba a fer fortuna i que van venir, en aquest cas, o van marxar de molts indrets de Catalunya. Bé, aquest llibre s'emmarca també en un projecte global que inclou una exposició itinerant per 8 poblacions catalanes, entre les quals hi haurà Sitges, o sigui que ben aviat tindrem ocasió també de veure una versió gràfica de segurament moltes de les argumentacions que Tate Cabré ha deixat en aquest llibre. La saludem a l'altre costat del fil telefònic. Tate Cabré, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal? Aquest és un tema que han abordat molts historiadors durant molt de temps i la primera qüestió vindria gairebé relacionada sobre si quan de nou es torna a posar sobre la taula la qüestió dels americanos a Cuba,
sí.
Si es pensen poder donar una visió complementària, nova, diferent.
Sí. Clar, és que em fas aquesta pregunta perquè vosaltres esteu molt acostumats al tema dels indians, no?
Bastant, sí.
Llavors, heu vist el tema dels indians des de tots els punts de vista,
diguem-ne que el tenim, no? Molt assumit, sí, en aquest aspecte, oi?
I fins i tot a Sitges teniu visites organitzades, mm-hmm. La ruta dels indians i...
Això mateix.
És un tema que el teniu molt casolà, mm-hmm. No?
Gairebé comencem per aquí, perquè el mot indià és el que es fa servir arreu de Catalunya, no? Gairebé.
Més que res com una mica per homogenitzar el concepte, mm-hmm. No? Perquè com tu deies abans, vosaltres dieu americanos i més a cap al sud diuen cubanos, mm-hmm. No? Hi ha a totes les ciutats i pobles hi ha algun o molts cal cubano, no?
Mm-hmm.
I allí no parlen ni d'americanos ni d'indianos, sinó de cubanos.
No? En qualsevol cas el terme defineix el mateix, no?
Sí, sí, tota aquesta gent que van anar a fer les Amèriques i que van, amb més o menys fortuna, van tornar, els que van tornar amb una mà al davant i una mà al darrere deien que havien perdut la maleta a l'estret, no?, per dir alguna cosa, i els que van venir amb fortuna la van invertir molt bé i van destacar moltíssim socialment i econòmicament i en el món de la cultura perquè van ser mecenes de les arts i les lletres, i tot això és una mica el que expliquem al llibre.
Mm-hmm. N'hi ha més dels primers que dels segons, n'hi ha més que van tornar amb una mà al davant i l'altra darrere que no pas dels que van tornar amb fortuna.
Sí, fins i tot a Lloret de Mar hi ha un monument als que van anar a fer les Amèriques i van tornar sense fortuna.
Vaja.
Hi ha una placa amb una roca, amb una platja, amb un revolt de la carretera, i és com un homenatge als que van anar i no van tenir èxit.
Mm-hmm. Sí. Per on comença a enfilar-se la història d'aquest llibre editat per Cusatània, Cuba, Catalunya, el llegat dels indians?
Sí, és la segona part d'un altre llibre que va sortir l'any 2004 que es deia Catalunya, Cuba, un amor que fa història.
Mm-hmm.
I llavors aquell llibre era com una visió global de l'herència catalana a Cuba. Hi havia el llegat català a Cuba amb arquitectura, tots els palaus i cases que van fer els catalans, una mica de ruta modernista per l'Havana i els llocs de Cuba que encara tenen edificis modernistes, Camagüey sobretot, i després el llegat català dintre de la història, de la política, de la religió, de l'educació, perquè hi ha molt llegat català a Cuba. Vosaltres també ho sabeu, mm-hmm. Perquè amb la relació que teniu amb Cuba, tot això us és molt conegut, no? Llavors, en aquest llibre, de Catalunya a Cuba, hi havia un capítol que feia el viatge invers, que era el llegat cubà a Catalunya. I quan vaig fer aquell capítol, vaig veure que hi havia molt de material i que donava per un nou llibre. I aquest és l'origen d'aquest llibre que ha sortit ara.
Uh-huh.
Cuba, Catalunya, el llegat dels indians.
I suposo que el llibre fa un repàs en els diferents municipis on hi ha, diguem-ne, sí, presència o testimoni del que fa aquesta època, no?
Sí, abans em preguntaves que quina diferència hi havia, sí, o quin nou enfoc havíem donat al tema dels indians, i aquest és el nou enfoc, que nosaltres ho fem des del punt de vista global de tot Catalunya, mentre que normalment el tema dels indians es fa a nivell local, no? Hi ha molts bons historiadors de Sitges que fan estudis sobre Sitges, i el mateix passa a Lloret, a Arenys, a Blanes, a Begú, no?
Uh-huh.
Però no hi havia un estudi general de tot Catalunya, i a més aquests llibres solen ser, com per erudit, solen ser llibres d'assaig històric sense fotografies.
Uh-huh.
I nosaltres li hem donat un toc periodístic, jo sóc periodista, i a més he fet les fotos, i llavors ja és un llibre molt visual, amb molta fotografia, tota pàgina amb color, perquè t'hi puguis passar tota una tarda i t'enganxis, no? Mm. A través de les fotos i els textos i tot.
Quins municipis heu visitat per copsar d'alguna manera tot aquest llegat?
Sí, n'hi ha del Garraf i també de tota la zona vostra i de la Selva i del Maresme, que són les zones més tradicionals d'indians, però també hem anat més avall, fins i tot hi ha cases d'indians de Xerta, al Baix Ebre, de Vítem, també al Baix Ebre, hi ha molta cosa del Baix Camp, la Villa Urrutia, el Parc Samà, del Marquès de Marianal, després hi ha l'Arbós del Penedès, Rocafort de Caral, la Conca de Barberà, fins i tot a la Segarra, a Lleida, hi ha fotos de cases d'indians a Guissona. I s'esmenten les Oluges, on hi ha el Pere Vila, el fundador de les escoles noucentistes de Barcelona, i després Barcelona ciutat, hi ha molta cosa, i llavors hem anat pujant, Maresme, Selva, i vaig a Empordà, Begú, amb la ruta dels indians de Begú, la platja de Sant Pol de Mar de Sant Feliu de Guíxols, a l'interior Olot, o sigui que hi ha una mica de tot, i no només hi ha indians de costa, sinó que també hi ha indians d'interior.
Això segurament és el que ens crida més atenció, no? No tots els indians sí. Van sortir de la costa.
Exactament, sí. Sobretot els capellans i tots els capellans, bisbes, el Sant Antoni Maria Claret, per exemple, era de Sallent. De l'interior. Hermenegil Coll de Valldemia, fundador de les escoles Valldemia de Mataró, tots aquests es van fer cèlebres a Cuba, el Coll de Valldemia era de Mollà, del Moianès, no? I tots aquests, tots els escolapis i capellans que n'hi van anar moltíssims, normalment eren d'interior. Uh-huh. I també eren d'interior tots aquests que he dit, el Pere Vila i tots aquests senyors, els Faus Esteve de Guissona, els Ponts i molta gent d'interior. Sí.
Deixant de banda la vocació religiosa, hi ha un cert sí. esperit filantròpic en els indians?
Sí, més que res aquests que arriben tan adinerats, a més d'invertir els seus diners en empreses i en inversions immobiliàries, i compren molts solars als eixamples de la seva ciutat i fan moltes obres d'infraestructura, de portar l'aigua a les ciutats, a Vilanova, a l'Arbós, a totes les ciutats que no n'hi havia. A més, clar, ells tenen diners que els sobren, per dir-ho d'alguna manera.
Ho dic per si senten una certa necessitat de compromís amb la societat on viuen.
Sí, jo no sé si és per compromís, amb alguns d'ells sí, perquè se senten molt identificats amb la terra d'on venen i volen millorar-la, i són liberals i emprenedors. Però d'altres ho fan més amb un sentit de progrés social, i es compren els grans palaus a les Rambles a Barcelona, hi ha el Tomàs Ribalta que compra el que ara és a la seu de patrimoni, el Palau Marc, hi ha el Marquès de Comillas que es compra el Palau Moja, que ara és la seu també de cultura de la Generalitat, i aquest jo diria que és una mica més per figurar socialment, no? I per tenir, per ser mecenes de les arts i les lletres. D'altres ho senten més, com Eusebi Güell, fill del Joan Güell indià, que és el mecenes de Gaudí, i aquest senyor sent molt les arts i l'arquitectura i ho fa com perquè ho sent, no? I n'hi ha que sí, que ho senten moltíssim i que tenen una voluntat de progrés i de fer adelantar les ciutats on van, com en Xifré, d'Arenys de Mar, que fa un hospital i fa moltes coses d'infraestructura, o el Gener de l'Arbós, que hi porta l'aigua i fa parcs públics, rambles públiques, i molts edificis, palaus, hospital, no? O sigui, jo diria que hi ha una mica de tot.
Vist el llibre amb aquesta perspectiva, dona una certa sensació que la Catalunya d'aquell moment no vivia un esperit tan centralitzat com la d'ara, no?
Sí, exactament. I és veritat, en aquell moment no tot estava centralitzat a Barcelona, no? Hi havia moltes ciutats secundàries que en aquell moment eren molt importants. I que amb aquesta vinguda dels indians encara van ser més. Vilanova i la Geltrú, per exemple, els indians hi compten moltíssim, i en aquell país, en aquella ciutat, a Vilanova, es respira ultramar total, no? El Víctor Balaguer s'hi instal·la, tot i no ser-hi oriund, i ell és el que després deixa la Casa Museu Víctor Balaguer, i bueno, se li diu l'Havana Xica perquè tot són cases comercials que mercadegen amb Amèrica, i naviliers i comerciants, i bueno, la ciutat agafa tot un aire que encara li dura, encara el té, no?
Tot comença a minvar amb la pèrdua de les colònies? O hi ha indrets de Catalunya que, diguem-ne, aguanten més el tipus que d'altres davant el context històric?
Sí, això de la pèrdua de les colònies és una mica la història d'Espanya. I la història de Catalunya va per un altre costat. Però aquest moment que per Espanya és tan dur perquè es perden les colònies, per Catalunya és molt bo, perquè tots aquests que repatrien capitals els repatrien a Barcelona. Fins i tot gent que ve del País Basc o del Sud o de Portugal, quan treuen els capitals de les colònies i els porten cap a Espanya, no els inverteixen a Madrid, els inverteixen a Barcelona, perquè en aquell moment Barcelona és la locomotora econòmica d'Espanya i aquí és on hi ha la borsa, és on s'està construint l'Eixample, és on hi ha les oportunitats de que els seus diners es multipliquin, no? I tenim, per exemple, el Marquès de Comillas, que és de Comillas, de Cantàbria, i quan torna, no torna a Comillas ni a Madrid, se'n va a Barcelona. I tenim l'Agustín Goytisolo, que és basc, que és el besavi d'aquests escriptors actuals, no?, contemporanis, mm-hmm. que també, quan torna, no se'n va al País Basc, sinó que s'instal·la a Barcelona. O sigui que això que dius de la pèrdua de les colònies és la pèrdua de les colònies d'Espanya, mm-hmm. no? O sigui, consideres que Catalunya és una miqueta, entre cometes, una colònia d'Espanya, però és que en aquest moment rep tot el capital, aquest que ve d'ultramar, i s'inverteix aquí i es multiplica i es transforma en un gran moment per Catalunya.
O sigui que, d'alguna forma, part d'aquests diners seran els que faran fort el modernisme, també?
Sí, sí.
Sí?
Sí, sí, però sense cap batge, ho pots dir, sense cap embut, i són aquests diners, o sigui, tot aquest diner que ve de tota la pèrdua de les colònies espanyoles fa gran Catalunya en el sentit de que impulsa la revolució industrial i tots aquests que venen, els Comillas, els Güell, funden els vapors enormes de Sants, que després se'n van a Santa Coloma de Cervelló, les grans fàbriques de l'Eix del Llobregat, del Poble Nou, que serà la Manchester catalana, les arts, les lletres, els mecenes són els que impulsen el modernisme, la Renaixença, el Marquès de Comillas és el protector de mossèn Cinto Verdaguer. Mossèn Cinto escriu tota l'Atlàntida i les seves grans obres mentre va i ve amb els vaixells del Marquès de Comillas cap a Cuba. Uh-huh. El Marquès de Marianao és el protector d'en Cossacs i Cossacs, el pintor dels cavalls, i així en tenim molts. El pare del noucentisme, l'Eugeni d'Ors, la seva mare també és una indiana de Matances, l'Elisenda Carbó de Matances també és la mare del Ramon Casas, del gran pintor del modernisme, no? O sigui que tenim darrere de tota aquesta gent poetes, en Joan Vinyoli, també ve d'indians, poetes, escriptors, pintors, arquitectes, darrere tenim tot un capital indià que és el que els hi permet desenvolupar la seva obra.
De nou, vist en perspectiva, difícilment s'ha repetit un període econòmic que, diguem-ne, que hagi dut sota el braç un enriquiment artístic d'aquesta categoria, no?
Sí, artístic i econòmic.
I econòmic i de tota mena, no?
Perquè pensa que, per exemple, Vilanova, la seva imatge encara és la de la ciutat colonial de l'Havana Chica. Barcelona, la seva imatge és el modernisme i és Gaudí. I el modernisme té tot aquest capital del comerç amb ultramar que el financia, i Gaudí té el capital dels Güell i dels López que el financia, no? És a dir, que encara vivim culturalment a les nostres senyals d'identitat, mm-hmm. són les d'aquell moment. Encara vivim de les rendes dels indians.
En rendes també, o identitat que tenia molt a veure amb l'identitat de país?
Sí, 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 jo crec que sí, perquè en aquell moment es funden totes aquestes senyes d'identitat que són les que perduren, i es fa un país amb una literatura, amb una arquitectura, no? La Renaixença busca aquestes senyals d'identitat i encara, actualment encara ho són, no?
A través del recorregut que fa el llibre arreu de Catalunya, més o menys a tot arreu es valoritza prou el llegat dels indians?
Sí, jo crec que avui en dia, com que hi ha aquest boom del turisme cultural, totes les ciutats que tenen la potència de reconèixer el seu patrimoni ho fan, no? I a tot arreu, on hi ha un llegat indià, es reivindica. Mira, Begú té la Fira dels Indians, hi ha un barri de Barcelona, per allà Horta, no barris, que també fa una Fira d'Indians a l'estiu. Ara ja Cadaqués també està fent una Fira d'Indians, ara per aquestes dates, més o menys. Vosaltres també teniu la Ruta dels Indians, mm-hmm. a Vilanova també n'hi ha una.
O sigui que tothom s'ha espavilat, vaja.
Sí, 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 jo crec que sí, que és un llegat que és molt bonic i tothom que el té n'és conscient. I el valora molt, no?
Uh-huh. Com ens comentava, i per tancar la conversa, com ens comentava Tata Cabré a l'inici, aquest no és un llibre per historiadors, no? Aquest
no.
És un llibre més de divulgació que no pas de no s'ha d'agafar des del punt de vista historiogràfic.
Exacte, és un llibre que tu puguis regalar a qualsevol persona i que s'ho passarà molt bé, passarà tota una tarda o un matí molt agradable llegint-lo. És un llibre de regal, no? Està pensat per passar una bona estona i mirant les fotografies i llegint el text, i per això hem posat el text, moltes anècdotes, moltes cançons breus, poesies, molta il·lustració, infografies, perquè enganxi, no? Com fan les revistes actualment, que tenen molta infografia, molta anècdota, molt de despiece, no? Textos curts. Llavors, per si hi ha algú que vol anar més lluny en el tema, al final de cada capítol hi ha molta bibliografia culta, diguéssim, erudita, no? O sigui, al final del capítol d'economia hi ha molts llibres d'economia que tu pots consultar si t'ha interessat el tema, no? Per exemple, si el d'economia es parla del Miquel Biada, que funda la primera línia de tren de la península Ibèrica, que és la que va de Barcelona-Mataró, i ho fa perquè ell ha vist tot el procés que han fet a Cuba quan han fet el primer tren d'Espanya, de l'Havana a Guines, no? Llavors tens a la bibliografia d'aquest capítol els llibres que s'han escrit últimament sobre Miquel Biada, que s'ha fet un senyor de Mataró, que es diu Manel Cossacs. O sigui que al final de cada capítol tens on tu pots anar a ampliar el tema si vols anar més lluny, no?
O sigui, un cert esperit de divulgació sobretot, però aquells que vulguin aprofundir en algunes de les històries i dels arguments del llibre ho poden fer a partir de la bibliografia recomanada, no?
Exacte, és com un segon nivell de lectura més erudita, més profunda.
El llibre editat per Cossetània, tant en castellà com en català, escrit per Tate Cabré, Cuba, Catalunya, el llegat dels indians. Tate, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Molt, a vosaltres.
I sort en la difusió del llibre, com no.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Fins una altra. Adéu.